els podcasts de Ràdio Estel. Olor de tinta.
Laure Ferran, periodista, amb aquesta olor de tinta que ens encanta. Cada 15 dies ens visita l'Aure a l'espai de lectura. Per cert, Aure, avui de què parlarem? Fet un petit spoiler, ja saps que anem fent petits avançaments.
Avui parlarem de llibres, com sempre, però també parlarem de cinema, d'aquesta bona combinació que a vegades és de pel·lícules que hem vist, que estan basades en llibres i que fa que també ens convidin a llegir, que això és la part important, no? A vegades veiem la pel·lícula, és molt probable que algunes de les quals parlarem avui les coneguem per haver-les vist al cinema i no en som conscients, o sigui que en som, de que provenen la història original d'un llibre, però això ens pot engrescar a fer-ho. I algunes són pel·lícules d'èxit, com sempre, llibres d'èxit que adapten a pel·lícules, d'altres no tant, per tant hi ha una mica de propostes variades i estan això, inspirades en llibres, el cinema sovint agafa novel·les per fer-ne adaptacions a la gran pantalla, no sempre responen al que és la lectura o no, vull dir que és tot aquest món, una mica com el que parlàvem de les sèries de televisió la setmana que en vam parlar, doncs que a vegades és això, inspiració, però que és maco, no?, que també s'entrellacin aquestes dues arts.
I mira, de fet, amb la bona recomanació que ens vas fer, jo és que no l'havia vist, els Darrell, i la vaig seguir, la vaig veure, està a Netflix, i és meravellosa.
Sí, és molt maca. Sí.
No? Amb tota la...
Tot i que els Darrell, el que dèiem, amb els llibres, poc a veure,
Vull poc,
dir,
a veure.
Poc a veure. Està molt inspirada, vull dir, no és allò. A vegades el fet de que diguin que està basada o inspirada és important.
És diferent,
Perquè no sempre responen al que nosaltres hem fet la lectura.
Tot i així, tu, òbviament, vols reivindicar que sempre, no?, ens hem de quedar amb les novel·les. Per què?
Home, hi ha diversos punts que fan que normalment t'acabis inclinant, si veus les dues coses, tu pots passar molt bé amb la pel·lícula, però hi ha diversos punts que fan que t'acabis inclinant normalment pel llibre. Per exemple, la primera és òbvia, és la font original. Per tant, sempre diuen que a vegades l'original és el millor i que les còpies poden ser més o menys bones. N'hi ha qui l'encerta més, n'hi ha qui menys, però el llibre sempre és la font original. També perquè ens ofereixen una riquesa de detalls, matisos, que el cinema no sempre ens pot arribar a donar. Perquè el dibuix dels protagonistes jo crec que sempre està molt més ben fet en una novel·la que no en una pel·lícula, perquè la pel·lícula tens el temps que tens, una hora i mitja, dues, i això fa que hagis de condensar la història i també aquest perfil dels personatges. Els llibres normalment s'hi poden extendre molt més en la descripció que fan. També perquè sovint els cinemes prenen unes llicències respecte a la història original que acaben desvirtuant, no?, una mica el que és la història, perquè l'han de fer més atractiva, perquè han d'incloure alguns elements que garanteixin que la pel·lícula serà d'èxit. I llavors això fa que a vegades
desvirtuï una miqueta el
que és la història original del llibre. I també perquè a vegades, per una qüestió de temps, acaben retallant parts del llibre que tu potser com a lector les has gaudit molt i que quan veus la pel·lícula les trobes a faltar. Però clar, és evident que s'ha de passar tisora, no?, i això passa. Però crec que per aquests aspectes sempre acabem gaudint, si la història ens agrada, molt més el llibre que la pel·lícula.
I moltes vegades això que tu deies, a mi el que em fa més gràcia és veure com, després com s'adapta a la gran pantalla, justament, no?, quins són els actors, no?, les cares que els hi posen, això és el que més
m'agrada. Això té la contrapart bona i dolenta, de vegades, perquè si veus primer la pel·lícula, a vegades quan llegeixes el llibre ja t'imagines aquell personatge amb la cara de l'actor o l'actriu que has fet, però si normalment has llegit el llibre primer, a vegades et passa tot el contrari, no?, que dius, home, no me l'imaginava gens així el personatge, i això ja fa que et costi una mica més de pair la pel·lícula.
Doncs què, hi anem?
Hi anem, vinga, va.
Som-hi.
Me casé con 18 años, pero no fue por amor. Su marido es un santo y todos debemos respetarle por el bien de Rusia.
He triat, per començar, un clàssic. I pensa que les tries que he fet avui són molt diferents perquè tothom trobi algun llibre que li pugui venir de gust. I ara que
Fantàstic.
Tenim a portes l'estiu, que potser tindrem més temps per llegir, doncs potser aquestes pel·lícules ens inspiren a agafar el llibre en el qual les van basar. Per tant, començo amb un clàssic, amb un gran clàssic, aquest Anna Karènina, del Tolstoi, que podeu trobar una edició en català publicada per Proa, per exemple. Una història que Tolstoi va publicar el 1877, una de les grans històries d'amor de la literatura i que la veritat és que ha estat portada al cinema diverses vegades, però aquest fragment que sentíem corresponia al tràiler de l'última versió que es va fer, que la va dirigir el Joe Wright i que estava protagonitzada per la Keira Knightley i el Jude Law. La història jo crec que tothom més o menys la coneix, ens situem a la Rússia del segle XIX i a través d'aquest realisme psicològic una mica que freqüentava les novel·les de Tolstoi ens descriu aquesta societat aristocràtica de l'època I entre tots els gran ventall de personatges que van desfilant pel llibre, ens n'oposa dos, els de l'Anna Karenina i els del Levin. L'Anna, ja sabem, s'enamora d'un oficial, deixa el marit, deixa el seu fill per viure aquesta passió que al final no l'acaba satisfent de cap manera i que la condueix al suïcidi. I el Levin, en canvi, és aquesta part més espiritual, una mica la contraposició del que era el mateix Tolstoi i que acaba unint-se a la Kitty, que és tot el contrari, no? La serenitat, i ell aconsegueix trobar l'equilibri. És això, una gran història universal, llarga, hem de tenir paciència, no? Clar, tot s'ha de dir, els llibres de Tolstoi te'ls has de prendre
amb calma.
Però crec que, igual que Guerra i Pau, no? Vull dir que són llibres que els hi hem de donar una oportunitat en algun moment, i Anna Karenina jo crec que és un d'aquells llibres que tothom ha d'haver llegit. I la pel·lícula, la veritat és que aquesta versió és prou bona, vull dir, molt recomanable.
Mira, és que ja saps que avui s'ha celebrat la selectivitat.
Sí, comença avui. Sí.
Comença avui fins dijous. I a les 9 ha començat la classe de l'aula, l'examen de llengua castellana i literatura. Clar, Aure Ferran, a veure, si et pregunto sobre la epanadiplosi i l'anadiplosi, com et quedes?
Doncs que suspenc la selectivitat. Em quedo així ara mateix.
Doncs aquestes són les figures retòriques que justament han entrat.
Mare meva, no me'n recordo gens de tot això.
M'acaben de xivar ara mateix. De fet, la Sílvia Muñoz, ja sabeu que en el punt de la una aproximadament connectarem amb ella. Ha anat fins al campus d'aquí de Barcelona, de la Politècnica, justament perquè ens expliqui una mica les reaccions, i de moment ja ens diu que això és el que ha entrat en aquest examen de llengua castellana. A les 12 ara mateix estan amb l'examen de llengua estrangera, i hi ha les tres: anàlisi musical, cultura audiovisual i electrotècnica, física o geografia.
Mare meva, quina mandra. Només de recordar-ho...
Tu vas passar nervis o no? Jo vaig passar especial, molts nervis.
No especialment, perquè sempre ha sigut una mica de tirar-me les coses a l'esquerra i dir és el que hi ha i s'ha de fer i endavant. Però recordo molta mandra de tants exàmens, de tanta concentració i de tota aquesta pressió afegida, no? Que semblava que t'ho juguessis tot en dos dies, que no sé si és massa just, la veritat.
I tu te recordes, doncs, de quan sorties de l'examen que comentaves, no? Sí. Enrotllant. Justament...
Comentaves i feies un reset mental, perquè això que m'has dit ara mateix, o sigui, això és de les 50.000 coses que en aquell moment sabia i que amb el pas del temps no he tornat a sentir a la meva vida ni he necessitat. Vull dir,
escolta, i ara que has dit allò del reset, és veritat que t'aconsellaven, ara has de fer un reset i pensar en el proper examen, no?
Sí, sí.
Doncs vinga, amb aquestes rondalles que s'estan fent, ara ho diré bé, amb aquests grupets, el que s'està parlant ara mateix és que el més criticat és el que és un adverbio de foco.
Un altre suspens. Mare meva.
A veure, la Sílvia Muñoz ja ens donarà la resposta quan parlem amb ella. Què et sembla? Continuem avançant.
Vinga, va, una segona proposta.
¿Ocurre algo?
¿Podríamos hablar un momento?
Claro.
No hemos estado con nadie durante años. Me siento sola y me imagino que usted también.
Nos conocemos desde hace... ¿Desde cuándo somos vecinos? No nos conocemos de nada.
Habrá que empezar a conocerse.
No me gusta que piensen nada malo.
Ya sabes, la gente cotillera.
Esto no va de sexo. Va a sobrepasar la noche. Creo que podría volver a dormir.
Doncs
si
aquesta és Nosotros en la noche, una pel·lícula que podeu veure ara a Netflix, que està protagonitzada pel Robert Redford i la Jane Fonda, i que està basada en un llibre magnífic d'un autor imprescindible del qual ja n'hem parlat aquí, que és el Ken Haruf, que es diu Nosaltres en la nit, la versió en català, la podeu trobar per Angle Editorial. La veritat és que és una història molt tendra, una molt bona adaptació del llibre, que parla d'aquesta necessitat que tots tenim de connectar, que ens parla de l'envelliment, de la solitud i també dels prejudicis que hi ha a la societat.
És
molt xula, perquè a més ho fa a través de la història de l'Adi i el seu veí, en Luis. Ells tots dos són vidus, fa anys que són veïns i que estan experimentant en la pròpia pell el que vol dir la soledat. I llavors, un dia, que és el que sentíem al tràiler, l'Adi se'n va a trucar a la porta del Luis i li proposa que passin les nits junts, perquè les nits es fan molt llargues quan et sents sols. I és el que ella deia, diu, no és una qüestió de sexe, és una qüestió de poder estar acompanyat. I a partir d'aquí s'estableix una relació superespecial entre ells dos, però també entren altres factors entremig, com els familiars, que potser no veuen, o la mateixa societat, perquè representa que és un poble més o menys petit i tancat, que no acaben d'entendre i comencen totes aquestes tafaneries, no?, de a veure què fan, per què van junts aquí, per què van junts allà, i realment sí que acaba creixent aquesta història d'amor, que bueno, al final ja el veureu, però que Ken Haruf narra magistralment i que la pel·lícula recull molt bé, tot i que és d'aquelles pel·lícules que sí que és cert que hi ha passatges del llibre que els han hagut d'obviar i que t'agradaria realment que els haguessin pogut recrear.
Nosaltres a la nit, parella?
Nosaltres en la nit, sí, de Ken Haruf, publicada per Angle Editorial en català.
I ara d'una parella de dos passem a una parella de tres.
Eres John Grogan y te contratarán de reportero en el principal diario local de esta ciudad. ¿Lo has conseguido?
¡Soy la pera!
Una casa de ensueño. Podéis pintar animalitos y montar un cuarto de juegos porque querréis tener hijos, ¿no? Sí.
Si quieres mi consejo, cómprale un perrito, chaval.
Nunca he tenido uno.
Es fácil, lo paseas, lo alimentas y lo sacas de vez en cuando.
Doncs aquesta és una pareja de tres.
No l'he vist, aquesta.
No et sona? Jennifer Aniston i Owen Wilson.
Sí,
és una comèdia que està inspirada en un llibre que es diu Marley i jo, que aquí va publicar l'editorial Circe, que és del John Grogan, que de fet és, ell narra la seva pròpia experiència. No? I en aquest cas el gran protagonista és en Marley, que és un gos, i aquí ens narren a través de l'arribada del gos a la família també com va creixent aquesta parella per acabar convertir-se en aquesta parella de tres inicialment, però també després els va acompanyant mentre el gos va creixent amb com ells creixen com a parella, amb els canvis que tenen a nivell de feina, amb quan arriben els fills, algun avortament que té ella. Vull dir que és com una novel·la autobiogràfica molt tendra, molt divertida, que la pel·lícula també sap copsar molt bé tot aquest ambient, a més tots dos ho fan molt bé, tenen molt bona química, i la veritat és que és molt entretinguda, i sobretot el Marley, que és el labrador, el gos que inspira tota la història, és que, bueno, és tot passió, 50 quilos de passió, d'amor desenfrenat, però també d'un huracà devastador que els altera la vida a tots dos, que no et pots imaginar com.
Per tant, els aprovem, amb aquesta adaptació.
Sí, la veritat és que molt bé, i és una pel·lícula i un llibre que tothom que ha tingut gos, o que li agraden els gossos, o que tingui gos, que la miri quan necessiti una estona d'aquelles de diversió, de tendresa, i també algun punt d'aquells més colpidors, no?
Sí.
Perquè tots sabem que la vida del gos són X anys i la teva
i
són X anys
limit,
més. Vull
sí.
dir que hi ha un final. Però és molt maco i el llibre també. La veritat és que quan empatitzes molt.
Vinga, doncs anem per la propera, que sí que l'he vist.
¿Dickie Greenlee? Soy Tom. Tom Ripley.
¿Tom Ripley?
Estudiamos en Princeton.
¿Nos conocíamos?
¿Qué nombre has dicho? Ripley.
¿Cómo estás?
Será por poco tiempo.
No, si me gusta.
¿A ti te gusta todo el mundo?
Mars. ¿A ti te gusta todo el mundo?
¿Vives en casa de Dickie? ¿Te comes su comida? ¿Te pones su ropa? ¿Y su padre lo paga todo?
¿A qué te dedicabas en Nueva York?
Contaba mentiras, falsificaba firmas. Me hacía pasar por cualquiera.
¿Qué?
Un dels personatges clàssics, mira, clàssics de la novel·la negra.
Tu ho has vist, Pell de gallina, Escolta aquesta adaptació brutal.
És molt bona. És una adaptació molt bona de El talento de Mr. Ripley, aquesta, una de les grans novel·les de la Patricia Highsmith. La podeu trobar, em sembla, per Anagrama en castellà. No he sabut trobar si hi ha alguna edició
en català,
que és probable que hi sigui, però no, com a mínim no l'he sabut de trobar. Se n'han fet altres versions del talento de Mr. Ripley. Em quedo amb una de les que potser ha aconseguit copsar millor tot el que hi ha darrere d'aquest personatge, que és tan ambigu, que és allò tan pervers, tan calculador, que és aquesta que van protagonitzar el Matt Damon i Jude Law, que recrea aquesta novel·la que és imprescindible, no? Aquest punt de perversitat està ambientada en aquesta Itàlia decadent però plena d'encant, i ens presenta aquest jove, no?, que temptat per la possibilitat de ser una altra persona i de viure una altra vida, no dubta a falsificar firmes, a suplantar personalitats, a cometre crims o el que sigui. No és tant una novel·la de misteri, tot i que pugui semblar, perquè Highsmith normalment és allò com la reina de la novel·la negra, no? Però en aquest cas no és tant una novel·la de misteri a l'ús, sinó que és una novel·la de podríem dir que potser d'intriga més psicològica i sobretot
totalment
de personatges, no?
Sí,
I el personatge d'en Ripley, no? Aquesta capacitat camaleònica d'adaptar-se, de sobreposar-se, per intentar fugir d'aquest passat que amb ell la complexa.
Jo no sé com serà la lectura, però que la pel·lícula t'atrapa totalment, no? I estàs com molt enganxada,
doncs,
no?
Doncs les novel·les és el mateix, i de fet Ripley és un personatge que va crear Patricia Highsmith i el va recuperar per 5 novel·les més, perquè va veure que allò era un filó,
no?
Aquest
clar.
Personatge és un filó i el va saber explotar. La veritat és que és molt interessant la lectura, i la pel·lícula, aquesta adaptació, també la trobo fantàstica.
Encertada,
Sí.
També li donem l'aprovat.
Evelyn lo intentó con la comida.
Perdona, cariño, el partido está terminando. Solo quiero ver un poco.
Lo intentó con el romanticismo.
Si ahora llevara puesto un vestido de celofán, ¿seguirías mirando el partido de béisbol?
No, cariño, iría a internarte en un manicomio.
¿Sabes lo que necesitamos en realidad, en lugar de estas bobadas? Es una clase de formación radical para mujeres sureñas.
Yo estaba esperando ese sitio.
Lo siento, señora, somos más jóvenes y más rápidas.
Entonces, conoció a una nueva amiga.
Soy la senyora de Cleo Threadgood, una viuda de 82 años.
Buena.
Doncs aquests són fragments d'una pel·lícula tan bonica. Home. És preciosa aquesta pel·lícula, és un clàssic, tot i que és dels anys 80, però ara quan sents les veus no sé si ha envellit prou bé,
sí.
Perquè té aquell punt que se'ns ha quedat una mica antiga, però la història és molt bonica. Tomates verdes fritos, tomàquets verds fregits, protagonitzada per la Kathy Bates, la Jessica Tandy, per la part gran, diguéssim, i per les dues joves, eren la Mary Louise Parker i la Mary Stuart Masterson. Està basada en el llibre del mateix títol de la Flanny Flack, que és tot un clàssic contemporani de la literatura nord-americana, aquest Tomàquets verds fregits, que el podeu trobar en català publicat per Viena. I és aquesta història sobre l'amistat, i una mica més enllà de l'amistat, entre dues dones joves als anys 20. L'eix argumental parteix del crim, de l'assassinat del marit d'una d'elles, i a partir d'aquí doncs coneixem com es desenvolupa aquesta amistat en un moment complicat i amb tots els prejudicis que generava, i ens la narra una de les protagonistes grans, que es fa amiga d'una altra dona que també està patint en un matrimoni on no se sent feliç. Llavors ens van contraposant, no?, aquesta història dels 80 i dels 20, de l'amistat de dues dones joves amb dues dones grans. I és que és molt bonica, és molt bonica.
És una pel·lícula i un llibre, justament,
sí.
No? Que és un imprescindible.
Sí,
no? Haureu dit d'aquells que ho has de llegir o
sí,
l'has de veure.
I tant. I a més es reivindica també el plaer d'explicar històries, no?
Sí.
Perquè aquí en aquest cas la Jessica Tandy li explica a la Kathy Bates la història de les altres dues, no? I et reivindica això, aquest plaer de narrar històries, sí. de recuperar. Vull dir que és allò una mica com entrat també dins de l'univers narratiu d'una manera molt, molt subtil a partir de la història de les dues noies joves i també tota aquesta part més reivindicativa, vull dir, per la relació que s'estableix amb elles i tots els prejudicis que hi havia a l'època.
Vinga, doncs seguim avançant. L'Aure Ferran avui ja ens proposa aquí l'Olor de Tinta al matí a Radio Estel, una sessió de cinema que ens convida a llegir. Anem per una altra.
¿Has visto alguna vez entrar a alguien en esa fábrica?
Tiene que haber gente trabajando.
Lo único que sale de ese sitio son las golosinas. Daría todo cuanto tengo por poder entrar en esa asombrosa fábrica.
Queridos ciudadanos del mundo, yo, Willy Wonka, he decidido permitir a 5 niños visitar mi fábrica.
5 billetes dorados se hallan escondidos bajo el envoltorio de 5 chocolatinas Wonka.
Doncs ja que parlàvem de fer propostes per a tots els públics, he triat una pel·lícula que també va per al públic lector una mica més jove, que és aquesta inspirada en Charlie i la fàbrica de la xocolata, que és una...
I de fet s'han fet musicals, també.
S'han fet musicals i altres versions anteriors, però m'he quedat amb aquesta que va fer Tim Burton, que és molt espectacular, amb Johnny Depp com a protagonista en el paper del Willy Wonka. I la veritat és que és una novel·la que podríem recomanar a partir de lectors de 10 anys, una novel·la del Roald Dahl, que és un dels grans referents de la literatura infantil i juvenil, i que en aquesta història, que per cert podeu trobar publicat per La Magrana en català, doncs ens proposa tot aquest món meravellós, no? Intrigant, sorprenent, tota la sensibilitat que hi ha al voltant, i ens explica aquesta història del senyor Wonka, que té una fàbrica de xocolata i ha amagat 5 bitllets d'or dins de xocolatines, no? I en Charlie té la sort de trobar un d'aquests premis, i gràcies a aquesta troballa la seva vida i la de la seva família canvia. La veritat és que és un món, el de Roald Dahl és un món molt peculiar.
Sí, quan anava a dir que és molt
llibres,
peculiar, no?
Sí, sí. Has d'entrar en aquesta dinàmica. Jo crec que Tim Burton,
tot i que
té un punt molt Burton, saps? Com totes les seves pel·lícules,
sí.
Vull dir, perquè és un segell molt personal, però sí que ha sabut copsar doncs, tot aquest punt més màgic que hi ha a les propostes de Roald Dahl, i la veritat és que crec que és un còctel perfecte per un dels millors llibres, jo crec, de Dahl.
Per tant, un altre encert, eh?
Sí, anem bé. Home, és que si et porto pel·lícules que no ho han fet bé, no engrescarem a ningú ni a llegint i a veure-les.
No, però
per
moltes
tant...
vegades, potser a vegades, des de les, no, les pel·lícules que no s'han adaptat bé, recomanem no, llegir el
sí, però
llibre.
Potser si ja has vist la pel·lícula l'has trobat fluixa, no t'engresca. I en canvi, si tu has vist aquesta pel·lícula i dius, ostres, pues, vull descobrir l'univers de Roald Dahl a veure, sí. I comparar i veure aquests punts de coincidència o sobretot aprofundir,
sí.
Perquè en trauràs molt més partit amb el llibre, no, com dèiem abans. Per tant, jo crec que hem de fer propostes que com a mínim siguin interessants.
Per exemple, El senyor dels anells, ara m'ha vingut al cap de Tolkien.
És molt bona adaptació. és una bona adaptació, però perquè, clar, no són universos fàcils de portar al cinema, i els tres volums, doncs la veritat és que ho han fet molt bé. Igual que amb la ciència-ficció, si coneixeu el del joc d'Ender, el Juego de Ender, sí, que també se'n va fer una adaptació prou bona, i bueno, és que tantíssimes.
Moltíssimes. Però ara volem parlar d'una de casa nostra, no?
Doncs sí, ja que fem una darrera proposta, en aquest cas de literatura catalana.
Mira, Andreu, ara ja no hi seré. Tot el que faig és per tu.
Amb ell me n'hauria anat a la fila, al món.
Massa negocis junts. Els ocells, els sindicats, les feines brutes.
Tu ets diferent.
Els ocells són per volar i per ser lliures, Andreu. Ens podem engabiar, però no podem canviar com som.
Vine aquí, preciós!
És difícil de creure.
Pels diners!
Quasi.
Perquè ha hagut de fugir el pare.
Perquè amb els manovents pots estar amb ells, però no contra ells.
Ara em feies notar, mentre sonava el tall, que t'estava fent propostes a aquesta hora de títols que fan venir gana, i és veritat, no m'hi havia fixat. Però
Cuina de temporada arriba a la una amb el Xisco,
doncs,
però
mira, ja
ara mateix
m'estàs
fent passar una mala estona,
Sí, perquè podem menjar uns tomàquets verd fregits acompanyats d'aquest pa negre que escoltàvem ara i de postres a la xocolata de Willy Wonka. Però res, ens quedem de moment amb la pel·lícula. Un clàssic de la literatura catalana contemporània, aquest pa negre de l'Emili Teixidor, que podeu trobar publicat, per exemple, en edició de Butxaca per la Butxaca, i de la qual l'Agustí Villaronga en va fer aquesta gran adaptació amb una pel·lícula protagonitzada, entre altres, pel Roger Casamajor i la Nora Navas. És una mica un film com el llibre, a mig camí entre la memòria i la ficció, gira al voltant de la figura de l'Andreu, que és aquest nen jove, aquest preadolescent, diguéssim, de la plana de Vic, en els anys més crus de la postguerra, que el seu pare, que és allò de ferms ideals republicans, l'empresonen per roig en el seu moment, i la seva mare, que treballa en una fàbrica, el confia a uns parents que viuen a pagès per garantir-li la seguretat, no? I aquest temps que l'Andreu passarà a la masia serà el que descobrirà, és allò que en diuen un viatge iniciàtic, no? Que descobrirà el món dels adults, també la iniciació al sexe, o sigui que farà aquest salt, aquest creixement, creixement personal. És una obra mestra de l'Emili Teixidor, vull dir que Pa Negre l'ha d'haver llegit tothom.
Que va ser Emili Teixidor, per cert, company de residència del meu pare.
Sí?
Quan estaven aquí a Barcelona, va tenir la gran sort de poder compartir aquests anys, mira, justament, anys després del que era la selectivitat en aquell moment, amb l'Emili Teixidor.
És un escriptor imprescindible, que a més era una persona superhumil, molt enamorada de la literatura, de les lletres, i que ens va fer grans regals com aquest Pa Negre. I tant que sí.
Doncs què et sembla, ara, si ara passem a les recomanacions que sempre fas en aquesta olor de tinta, recomanacions que, com sempre, comencem pel món més adult. Tot i que avui jo ja n'he apuntat clar, he pres
tens
nota
feina,
de molta
feina
entre feina. Veure pel·lícules, perquè jo és això, jo vull passar, mira, justament, avui començar la selectivitat, vull passar examen, és a dir, miraré la pel·lícula i em llegiré el llibre.
I compares.
Per tant, i comparo, i menjaré també.
També menjaré.
Les recomanacions que ens has fet, mare meva, va, però
doncs
comencem
res, com
avui.
Que hem fet molta novel·la amb aquest apartat
per trencar
una miqueta la recomanació, he agafat un llibre que em va caure a les mans i que la veritat és que l'he trobat superinteressant, que es diu Mini Filosofia, un pequeño libro de grandes idees, del Johnny Thompson, publicat per Plataforma Actual, i la veritat és que és un professor de filosofia a Oxford que el que ha fet és proposar-nos un viatge fascinant a través del pensament filosòfic al llarg de la història, no? Al llarg dels 2.500 anys. Però tot aquest pensament filosòfic, que a priori ens podria fer una miqueta de por, el que ha fet és baixar-lo a la nostra realitat, a preguntes quotidianes, i llavors veiem com la filosofia té una aplicació pràctica a qualsevol dubte que tinguem a la nostra vida, fins i tot als dubtes més nimis, no tan importants, saps? Allò, jo vull dir que és molt interessant. Diu, perquè ell es planteja preguntes perquè et facis una idea de per què hi ha qui gaudeix veient pel·lícules de terror. Aquí a darrere hi ha una explicació filosòfica,
sí?
Llavors ell recorre els diferents grans filòsofs al llarg de la història, filòsofs i pensadors, perquè parla d'ètica, parla de literatura, parla d'economia, vull dir que fa una mica una repassada, no ho englobaríem només a la filosofia amb aquella imatge que puguem tenir més tradicional, sinó realment a grans pensadors de la història i aplicat a la quotidianitat. I la veritat és que és una proposta superinteressant i, a més, és molt divertida, molt amena, per anar llegint en fragments allò que t'interessin, de manera que pots anar saltant, no, ara m'interessa aquest tema d'altre, vull dir, no ens l'hem de plantejar plantejar la lectura com una novel·la qualsevol.
Mini filosofia, eh?
Mini filosofia del Johnny Thompson, publicada per Plataforma Actual.
I com sempre, ara marxem a l'exterior.
Exacte, en aquest cas, la llibreria El Tinter de la Pobla de Segur ens fa aquesta recomanació.
La novel·la que volem recomanar des de la llibreria El Tinter és Les ànimes sordes, d'Albert Villaró. De fet, no és una novel·la nova, es va publicar l'any 2000, però s'ha rescatat ara, l'ha rescatat la recentment nascuda editorial Medusa Editora, una editorial nascuda a Andorra, al cor del Pirineu, i doncs que el primer que ha fet ha estat recuperar aquesta novel·la iniciàtica d'Albert Villaró. Fins ara es tendeix a pensar que la primera novel·la, gran novel·la d'Albert Villaró, va ser Obaga, i de fet no, de fet va ser Les ànimes sordes, el que passa que no va tenir, doncs, potser la projecció que va tenir Obaga. Es tracta, doncs, d'una novel·la policíaca, podríem dir-ho, però carregada, doncs, de sentit de l'humor, amb aquest estil tan villaronià, que, bé, doncs, val la pena redescobrir per aquelles persones que no l'haguessin, doncs, conegut l'any 2000 i que ara, doncs, tenim l'oportunitat de fer-ho de la mà, com deia, de Medusa Editora.
Ah, doncs mira, també està bé, una altra bona proposta.
I tant,
proposta.
A més és molt maco que la gent del Pirineu, en aquest cas, escombri cap a casa i agafi també la promoció d'un autor del Pirineu, en aquest cas del Pallars a l'Alt Urgell, però bé, són tots de la zona pirinenca.
I ara acabem, com sempre, amb aquesta proposta que ens vols fer ja pels petits.
Estic tan contenta amb
sí?
aquesta proposta,
per
molt. Perquè són dos dels llibres que jo crec que he llegit més vegades quan era joveneta, quan tenia 12 o 13 anys, que són de quan Hitler va robar el conill rosa i sota les bombes,
sí.
Que en el seu moment era quan Hitler robó el conejo rosa, perquè no estaven editats en català, i es deia En la batalla d'Inglaterra, la segona part, són de la Judith Kerr, i ara l'altra tribu ha tingut la gran visió de publicar-los per primera vegada en català.
Molt bé, eh?
Vull dir, són unes edicions molt boniques, amb unes traduccions també fantàstiques, i que recuperen dos llibres de literatura juvenil, jo diria pràcticament 12-13 anys a partir, que són imprescindibles, perquè ens narren una mica des del punt de vista de la protagonista, l'Anna, com es viu l'alçada de Hitler, com el creixement de l'aparició de Hitler, com es viu i com es viu després la Segona Guerra Mundial. I tot i que narra uns fets molt complicats, sempre li troba un punt allò tendre, divertit, de donar-li
sí,
la volta.
Sí, la volta, un altre punt de vista.
I la veritat és que són una lectura que de veritat, si teniu fills a partir de 12 13 anys que els agafin.
Obligatòria,
I els adults també, els adults també. Vull dir, jo els tinc aquí i ara el primer que faré és tornar-me'ls a llegir, perquè és que els havia llegit milers de vegades i m'ha fet molt feliç que ara facin aquesta edició en català. Sí,
I de fet, abans l'Aure Fora Mèrica li pregunta, però tu, quants llibres tens a casa teva? I clar, no els has comptat,
no,
però...
No els he comptat, però tinc un problema ara.
Què?
És que normalment els llibres tu els poses en vertical, però hi ha un moment que les prestatgeries ja no t'hi caben. I ara els estic començant a posar a la part que em queda lliure en horitzontal. Per tant, vol dir que haig de fer neteja. I d'això en parlarem pròximament.
Sí? Sí. Bona idea. Vinga, va, que surtin com sempre a l'exterior.
Exacte, si et sembla, acabem amb l'última recomanació d'avui, que ens arriba de la llibreria Barba de Molins de Rei.
Hola, sóc l'Anna de la llibreria Barba de Molins de Rei i la meva recomanació d'avui és Si jo tingués una pua, d'Eva Clemente i Teresa Arias i editat per Hemonautes. Per mi és un imprescindible a la biblioteca de casa, ja que parla sobre l'assertivitat del saber dir que no. I ho fa a través d'un personatge molt simpàtic, en Pep Pinxo, que és un eriçó que per por de no ser acceptat no sap posar límits. I a través de la història doncs, coneixem una manera assertiva de posar aquests límits. A més, inclou una guia pels adults per poder parlar sobre aquest tema amb els infants. I l'edat recomanada és a partir de 5 anys.
Fantàstic, doncs també prenem nota.
Molt xula,
d'aquesta bona recomanació. Auri, ja ens has fet un petit spoiler, perquè tinc moltes ganes d'escoltar l'olor de tinta dedicada justament a aquesta... No sé si va per aquí, per aquesta segona vida dels llibres, o no?
No, anirà més a com organitzar la nostra biblioteca. Però no en parlarem el proper dia, sinó potser per l'última.
Potser,
que així ens posem deures de cara a l'estiu.
Vinga, doncs Auri, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Olor de tinta, un podcast de Ràdio Estel.